Al matí de Ràdio Sabadell.
Sempre ens havien dit que els cotxes volarien i potser aquest somni de la tècnica i la tecnologia no serà ben bé així. I avui parlem dels drons perquè s'han convertit en un dels artefactes més útils per a moltes funcions, des de la captació d'imatges a serveis de monitoritatge dels paratges naturals. Avui descobrim aquest món amb l'Eduard Ruiz Oliveres, que és director d'operacions i formacions de l'empresa Aerofor. Bon dia i benvingut al matí.
Bon dia, Raquel, bon dia.
A veure, primer de tot, explica'ns, tothom pot ser pilot de drons?
Tothom pot ser pilot de drons i, de fet, tot i que es diu que és la professió del futur, s'ha d'entendre com una més a més, no? com una habilitació que, per cert, ara que aprofito per dir que l'han fet gratuïta, o sigui, pots accedir a aquesta titulació en els nivells més, diguéssim, inicials de forma gratuïta, és una habilitació que tothom es pot treure i que pot ser un bon complement, sobretot a nivell curricular.
O sigui que llavors és molt fàcil convertir-se en pilot i vosaltres és el que feu, no? També oferir formació?
Exacte. És un procés formatiu, llavors fàcil, té la seva complicació, però sí que és assumible i més si es treballa amb professionals, no? Com bé he dit, avui dia, des del dia 1 de gener, que va entrar en vigor la nova normativa, les habilitacions es poden treure de manera gratuïta a través de la web d'AESA, de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, realitzant uns petits... donant el temari, fas els qüestionaris i llestos, no? El que passa que, des de les escoles de vol, el que recomanem és que si el que voleu és treure un rendiment professional, sí que aneu a través d'aquestes escoles, que a banda d'ensenyar-vos el bàsic que pot entrar en el temari facilitat per a ESA, us donen un extra, no?, on ens ensenyen, per exemple, tot el que és el workflow, tot el que seria aquesta, diguéssim, metodologia de treball, des que el client et truca fins que li fas l'entregable, que pot ser un vídeo, pot ser un estudi de les fotovoltaiques, poden ser mil coses, no? I és aquest punt de professionalitat que, si és el que busqueu, sí que us recomanem que ho feu a través de les escoles.
Aquest és el vostre valor afegit, I nosaltres hem vist al vostre portal que teniu un curs destinat a radiofonistes. Expliqueu-nos bé això, perquè potser ens interessa.
Sí, radiofonista s'entén com el professional que opera dins d'espai aeri controlat. Llavors, si nosaltres traiem l'habilitació de pilot i volem operar dins d'aquest espai aeri controlat, que pot ser des dels aeròdroms, a heliports o aeroports, que és gairebé tota Catalunya, o sigui, si mirem el mapa, quasi tot és espai aeri controlat, doncs és necessària aquesta habilitació per poder-nos comunicar amb aquest medi aeri, perquè no hem d'oblidar que nosaltres estem entrant dins d'un medi aeri i llavors formem part d'aquest ecosistema on es troben aeronaus pilotades amb tripulació. Llavors és important saber-se comunicar, saber com parlen ells, saber com entrar, com són els missatges, per generar aquesta coordinació. Llavors és el que t'ofereix aquest radiofonista.
Suposo que això vol dir que per volar un dron, no?, a un pati privat caldrà una llicència, no?
Correcte, és l'habilitació aquesta de vol. Hi ha diferents tipus, depenent del pes i la categoria del dron, i de què més se t'adapti a les teves necessitats, doncs és la que hauries de treure't. Com sempre diem, no hi ha ni habilitacions millors ni pitjors, ni drons millors ni pitjors, sinó que s'adapten a les meves necessitats. Si jo surto els diumenges a fer escalada i em vull gravar, no em compraré un dron de 15.000 euros. Llavors, és adaptar-se a cada persona i a cada situació.
I llavors, no sé si ens podem trobar multes o sancions per part de les administracions...
Correcte. Com bé he dit, estem movent-nos en un espai aeri. L'espai aeri, les sancions són bastant bèsties, no? Podríem estar parlant des dels 1.500, la més bàsica, fins als 225.000 euros, més o menys. Llavors, clar, són sancions
poca
que
broma,
poden...
Poca broma, Déu-n'hi-do.
Poca broma, sí, poca broma. I és el que sempre els diem als alumnes i el que diem amb les xerrades o a les convencions que anem, que intentem fer-ho tot dins del marc legal vigent, perquè si jo vaig a l'autopista a 240 i ho publico a Instagram...
Que hi ha gent que ho fa.
La policia, exacte. I clar, després no diré, hosti, com m'ha arribat això? Llavors, si jo no tinc les habilitacions pertinents, m'he comprat un dron i faig una foto a la Sagrada Família, pot haver connotacions negatives que després a una persona... diguéssim normal, 200.000 euros de multa li poden arruïnar la vida fàcilment. I llavors fer-ho tot de la manera més òptima possible i de cara a que aquesta tecnologia s'adapti el millor possible a la societat. Clar.
Doncs dona'ns aquest decàleg, no? Quina és la normativa? Què és el que hauríem de tenir clar? Que quedi, doncs, això, constància per als nostres oients.
Clar, molt ràpidament, tot i que és molt extensa, no? Però intentaré fer uns punts molt resumits. Bàsicament, en espai aeri controlat no es podria volar, perquè llavors tota la zona de Barcelona queda completament descartada perquè, diguéssim, que el circuit de vol de l'aeroport de Barcelona és molt extens i Barcelona i Rodalies quedaria descartada. Espais aeris controlats, sobretot, si ens acostem més al Prat, doncs amb més raó, no? Dins de nucli urbà no es pot volar, vale? I sobre aglomeracions de gent tampoc. Si jo tinc una... vaig a fer una boda del meu sogre, cunyat... Bueno, el meu sogre, si vaig a fer una boda, una mica curiós, no? Però si vaig a fer una boda del meu cunyat i estic volant sobre de 300 persones, home, això a priori, no sé que tinguis totes les mesures pertinents i legals, no es podria fer. Vol nocturn a dia d'avui també està prohibit, i una important és que per cada pilota d'una aeronau, vale? No podem pilotar amb un ordinador, diguéssim, com es poden fer vols programats, portar quatre aeronaus a la vegada, vale? Això no es podria fer. Així, a grans trets, serien les més bàsiques.
Uh-huh. Escolta, i per exemple, si veiem un dron, doncs, volant per aquí, per la nostra ciutat, això és legal o no és legal?
Pot ser que tingui les habilitacions, sí, sí, tant. Vull dir, hi ha moltes operadores que s'han tret els estudis de seguretat pertinents i han omplert tota la documentació necessària, però clar, no ho saps en aquell moment si aquella persona té allò o no. Llavors, bueno, simplement és difícil saber també on està el pilot. Nosaltres podem veure el dron i no saber on està el pilot. Recordo el dia 1 de gener que l'any es va estrenar amb les imatges de la Puerta del Sol i un dron estava just davant que ocupava, bueno, tot el plano de la càmera era el dron. I el pare estava assenyalant que li quedava poca bateria, o sigui que aquell dron estava en una situació complexa.
Límit.
Llavors, clar, trobar aquesta persona és molt complicat perquè la puc fer volar des del meu balcó i ja està, però sí que compta Mossos i policia, compta amb sistemes de detecció o inhibició, que el que fan és que el dron pot retornar a on ha sortit, simplement segueixes el dron i ja està. Per tant, anar amb compte, però sí, sí que es pot, i tant, que es pot volar dins de nucli urbà, sí.
I escolta, parlem de diners, perquè els carnets siguin de cotxes, no?, de patrons de vaixells, la veritat és que sempre hem de pagar i no sé si són gaire econòmics o no.
Clar, com he dit, avui dia són gratuïts la part teòrica fins a una habilitació que es diu A2, te'l podries treure tu mateix, part teòrica i part pràctica, amb un certificat d'autoresponsabilitat. I la certificació més alta que existeix avui dia, que són els escenaris operacionals, que es diuen STS, que seria, doncs, per això, no?, que hem dit, volar dins de nucli urbà, etc. Sí que la part teòrica t'entra gratuïta, però la part pràctica l'has de fer amb una escola de vol. I això seria la part on has de bueno, posar els diners o la que costaria diners, sí.
I vinga, que tinc molta curiositat per veure les aplicacions, no?, dels drons actualment.
Sí, nosaltres, bueno, per definir-t'ho com ho fem sempre, el dron és una clau anglesa que vola. Llavors, depenent del sensor que li posem, farà una feina o una altra. És a dir, el dron en si és una eina, un aeronau que vola, que ve des de pot venir, per exemple, des de l'afició de l'aeromodelisme, però si jo li poso un sensor a sota, és la feina que em farà. Si li poso un sensor multiespectral que mesura, per exemple, la qualitat dels cultius, podré veure, no?, en una estacció de terreny, doncs, si falta, si les plantes estan correctament, no?, si fa falta regar més o menys. Si jo li poso una càmera termogràfica i estic fent una inspecció industrial, poder saber si hi ha plaques solars que tenen unes cèl·lules bueno, en mal estat o s'han de canviar, o revisar, per exemple, fugues d'alta tensió. I la més coneguda que podem veure, les audiovisuals, lògicament, i les de rescat i emergència, que també estan agafant molta força últimament.
Uh-huh. Per això m'imagino que el tipus de client professional i també privat és molt divers, no? Explica'ns també, doncs, quins són els vostres principals clients.
Sí, el paradigma que s'obre és que hi ha moltes empreses que volen incloure aquesta tecnologia i no saben ben bé com, no? Diuen, ostres, m'agradaria incloure els drons i no sé ben bé com. Llavors és important fer un estudi de necessitats perquè molts cops el dron no és la solució a tots els problemes del món. Llavors hi ha vegades que sí que és una solució i hi ha vegades que no. Llavors els clients són molt diversos. Nosaltres, com estem molt centrats en temes d'agricultura, sobretot per la part de Lleida, són pagesos, bàsicament, o cooperatives que volen l'ús del dron o bé per fer agricultura de precisió o bé per desenvolupar algun tipus de diguéssim, solució, no?, als problemes que tenen o fer una anàlisi del seu camp directament. També treballem molt en temes d'inspeccions industrials. Clar, pensem que el dron ens dona aquesta perspectiva aèria, pujar cobertes de base és complexa o cobertes d'edificis que no tenen accés i ja poder hi ha fugues en una escala i la gent no sap d'on ve, i amb el dron podem fer un peritatge i veure ràpidament d'on ve sense necessitat que gent es despengi, que això és perillós i són molts diners. I directament la més coneguda, no, podríem dir l'audiovisual, que és la més famosa i d'on agafa tota la seva fama, que són treballs que sí que entren recurrentment i, clar, donen una sensació espectacular, no? Perquè abans s'havia de fer tot amb helicòpter, llogar un helicòpter era caríssim, i ara està a l'abast de poder fer imatges de la teva, jo què sé, la teva empresa, d'un esdeveniment amb dron, i això et dona una qualitat de vídeo i d'imatge, doncs, molt alta.
Brutal. I, escolta, no sé quin tipus d'aptitud o habilitats cal tenir, no?, per fer volar un d'aquests drons.
Doncs, a veure, com a formador porto més de 400 alumnes i ja et dic que les aptituds de la que m'he trobat són molt diferents. Sí que és cert que hi ha gent que té més habilitat, o bé perquè ve del món, si vens del món de l'aeromodelisme, lògicament tens una habilitat brutal. Si vens a la gent jove, al jugar al videojoc, al final el mando del dron, l'emissora, és molt similar al mando d'una Play, i si han jugat a jocs sí que es denota certa capacitat, però nosaltres, jo he fet cursos a gent de 60 i més anys, i amb paciència i amb temps, vamos, vull dir, sense cap tipus de problema, i molts cops molt millor que jo, inclús. O sigui que sense... no cal tenir una habilitat innata, tot s'aprèn i tot evoluciona.
I escolta, quines aplicacions pot tenir en el futur, no? Perquè hem vist que hi ha empreses que aposten, no?, per exemple, pel transport de paqueteria, fins i tot persones de forma autònoma.
Sí, ara justament IHAM, que és una empresa molt famosa a nivell d'aerotaxis, ha obert la seu a Zaragoza, i el tema del U-Space, que serà aquest espai aeri que es troba entre on estan volant les aeronaus civils i on estem nosaltres, diguéssim, s'obrirà aquesta franja on hi haurà tot el tema de missatgeria, hi haurà tot el tema d'aerotaxis, que també estan agafant molta força, a Dubai ja s'han fet proves i aquí ja s'aposta per això, i també s'enviaran, doncs, temes més delicats, com poden ser, per exemple, ambulàncies amb drons, doncs, que han de transportar òrgans, han de transportar bosses de sang d'un punt a l'altre molt més ràpidament que una ambulància, no? S'habilitarà aquest espai aeri i en allà, doncs, les possibilitats són, bueno, a la imaginació gairebé.
I escolta, Eduard, no sé si tenen impacte sobre el medi ambient, aquests artilugis, no? No sé si hi ha estudis sobre si afecten o no les espècies animals o vegetals.
Clar, hem d'anar molt de compte. Nosaltres, quan anem a volar, també dins dels mapes aeronàutics que mirem si són espais naturals o són estepa, que són les zones que estan protegides, i si són aquest tipus de zones, o bé ens posem en contacte amb Generalitat o Departament corresponent, i lògicament els drons, vull dir, si no es pot volar per algun tipus, hi ha una migració d'alguna au o trenques un ecosistema, lògicament no es vola. A nivell de contaminació, clar, l'estar propulsats mitjançant l'electricitat i càrregues de bateries com poden ser les del teu telèfon, l'impacte ambiental és molt baix. Llavors també és un plus que volen incloure les empreses, no?
Parlem perquè la vostra empresa també compta amb una botiga, no? Explica'ns quant costen de mitjana i també, doncs, si sobretot, doncs, ve la gent per, doncs, utilitzar-los per usos recreatius o professionals.
Correcte. Nosaltres som distribuïdors oficials de DJI, que seria l'empresa gairebé més potent, bueno, la més potent a nivell mundial de drons, i les gammes que oferim, doncs, van des de drons de tipus consum, que serien els que més sortida tenen, no? De 399 euros, més o menys, cap amunt. I després la part professional, que són els enterprise, que serien dedicats a empreses, que són aquests drons que ja el preu ja va des dels 20.000, 30, vull dir, hi ha coses sèries, que serien per ús professional i que venem directament a empreses o inclús particulars que tenen algun tipus de necessitat molt bèstia i amb un dron de consum no compleixen aquella necessitat i necessiten, doncs, un dron ja bueno, d'una categoria molt més elevada per complir aquella necessitat. També s'ha donat el cas.
Es poden llogar, també?
És una sortida que crec que hi ha alguna empresa que ho fa, però és complicada. Partint de la base que els drons estan associats a una operadora, tu i jo soc l'Eduard, m'entrec la meva habilitació, em dono d'alta d'operador i dono d'alta X drons amb X número de sèrie dins de la meva operadora. Clar, si els llogo, ja han de donar d'alta el pilot a dins de la pròpia operadora on s'ha posat aquest dron, o posar el dron dalt a l'operadora, però llavors també s'hauria de fer l'assegurança aquell nom. Llavors, és, com és una mica complex a nivell legal, crec que és un sector o una feina que, tot i que jo crec que en un futur es donarà, perquè, clar, al final els cotxes es lloguen i tots els aparells es lloguen, jo crec que entre que les asseguradores tenen una mica de por a com gestionar-ho i AESA no ha acabat, AESA és l'organisme que ho gestiona tot això, no ha acabat de definir-ho bé, crec que és encara el que falta per polir, no? Però jo crec que sí que serà un model de negoci que potser de cara al futur sí que té sortida.
Eduard, tu ets molt jove, no? Explica'ns com et vas introduir també en aquest món, no? I evidentment, com has aconseguit, doncs això, ja ets director, no?, d'operacions d'aquesta empresa.
Sí, bueno, ja tinc canes, però sí, fa poc vaig complir els 30. I, de fet, jo vaig entrar per un programa justament de PICE, de Cambra de Comerç. Jo portava 5 anys amb una productora de vídeo a Barcelona. Ho vàrem deixar perquè el meu soci se'n va anar a Alemanya i em vaig dir, hosti, doncs m'apunto a aquests programes de garantia juvenil. Uh-huh. Em vaig apuntar i dins del programa vaig conèixer el que ara és el meu soci i fantàstic, fins a dia d'avui. I la trajectòria, lògicament, obrir una empresa i emprendre és complexa, i hem passat per una etapa molt complicada com ha sigut la Covid, però aquí estem i intentant expandir-nos cada dia. I és un missatge que ens agrada dir, que venim d'un programa d'això, d'inserció laboral i garantia juvenil, perquè estem molt orgullosos. De fet, ara nosaltres donem classes, no?, a cambres de comerç de pilot, i és curiós veure com es tanca el cercle, no?, de dir, hosti, jo vaig començar amb un curs de cambra i ara tinc l'empresa i puc oferir aquests cursos i l'oportunitat als joves, no?, a poder també, pues, o generar més empreses o entrar a treballar dins d'empreses. Molts dels nostres empleats són també de programes PICE, o sigui que apostem a tope per la inserció laboral.
Doncs ens agrada molt també aquest missatge que has donat, d'esperança també per molta gent que potser doncs, es troba en una situació similar a la que tu vas tenir. Explica'ns també, per si algú vol, més informació on us podem trobar.
Sí, ens podeu trobar a www.aerofordron.com, allà tindreu la informació, els contactes per allò. També, diguéssim, estem a totes les xarxes socials, Instagram, @aerofordron, a Twitter també estem. Estem inclús pensant d'obrir-nos TikTok, perquè veiem que és una xarxa social super de moda i bueno, hem d'enfocar a veure com ho fem, perquè jo, per exemple, sóc super desconegut de TikTok. Però sí que estem en constant moviment i ens podeu trobar per tot arreu. A nivell físic ens podeu trobar tant a Lleida com a Girona i disponibles online a qualsevol hora.
Doncs avui descobrint el món dels drons de la mà d'aquest sabadellenc, l'Eduard. Moltíssimes gràcies, una
Moltes
abraçada
gràcies.
I fins la propera.
Moltes gràcies.
Que vagi
Adéu,
molt bé.
Bon dia.
Bon dia.